Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Jordi Soriano, exregidor del Partit Popular a la ciutat, es confirma com el principal investigat de la PSU del cas Mercuri, ara que se n'ha acabat la instrucció. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Soriano haurà de passar pels jutjats el 16 de febrer perquè se li comuniqui quins càrrecs se li imputen. Se li atribueixen delictes de suborn relacionats amb el contracte de la Foneria Torre S.A., les obres del cementiri, la Fira de Sabadell, els moviments de terres de la Masia de Can Ostrell i la construcció del Palau Centre de Palau Solità i Plegamans. En aquesta manera, mateixa causa estan investigats els responsables de la Foneria Torre i el propietari de Can Ostrell, mentre que l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, n'ha quedat fora de la causa.
Sabadell comptarà amb un nou model de policia de districte.
44 agents de la policia municipal patrullaran de 6 del matí a 10 del matí en diferents zones de la ciutat per detectar-ne els problemes i establir llaços amb els veïns i comerciants. L'objectiu és solucionar els conflictes quan encara es trobin en una fase inicial.
Els partits polítics s'han començat a mobilitzar aquesta tarda amb diferents actes a la ciutat per donar inici a la campanya electoral per al 14F.
Una campanya que arrenca amb la incertesa de si els comicis s'arribaran a celebrar o se suspendran per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els pròxims dies. Sabadell aporta un total de 23 candidats a les eleccions del 14 de febrer.
En esports, el Sabadell i el Logroñés estan a l'espera dels resultats de les PCR que s'han fet a l'equip de la Rioja després dels 4 positius detectats ahir.
Aquest matí l'equip de Sergio Rodríguez s'ha tornat a entrenar amb mascareta, amb la previsió que el partit de dilluns contra els arraquinats segueix en peu. Els sabellencs, per la seva banda, s'han entrenat aquest matí al CAR de Sant Cugat.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. 16 graus ara mateix a Sabadell, temperatures primaverals que feia molts dies que no vèiem. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs el més destacat d'aquest dijous és, sens dubte, la temperatura. Una temperatura màxima que ha arribat fins als 26-27 graus en alguna localitat de les Terres de l'Ebre, però és que la resta del territori els valors oscil·len entre els 18 i 22-23 graus, sobretot a punts del litoral i prelitoral. En canvi, cap a l'interior, baix del Prepirineu, punts també de pressió central, els valors han quedat força més baixos, però tot i així, sensació molt agradable. Al voltant, les temperatures màximes han oscil·lat al voltant dels 11 o entre els 11 i els 16 graus aproximadament. Tot plegat acompanyat una jornada més d'aquestes bandes de núvols alts que creuen el país i que no hi ha cap dia d'aquesta setmana que no hagin creuat. I de cara a demà, doncs, esperem encara una jornada més marcada, doncs, per aquest pas de bandes de núvols alts i també per aquestes elevades temperatures que encara podrien pujar una miqueta més, però en general, doncs, ja no esperem un ascens gaire marcat com la dels darrers dies. Per tant, les temperatures màximes de nou demà, màximes de 22-23 graus a punts del litoral, entre 16 i 17 a l'interior i fins a aquests 24-25-26 cap a punts de les Terres de l'Ebre. Demà, a diferència d'avui, pot ploure feblement cap al vessant nord del Pirineu i al final del dia també cap a punts del Pirineu Oriental. Tot plegat, això sí, a l'espera de que dissabte arriba una perturbació, podria comportar més precipitacions i una davallada sensible de la temperatura, acompanyada també de vent intens que anirem concretant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la P7 trobem un quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud i a la B30 també al seu pas per Barberà un quilòmetre i mig de cues també en sentit sud. A Cerdanyola hi ha problemes, 2 quilòmetres d'aturades per enllaçar amb la C58 també en sentit Barcelona. A la ciutat comtal, trànsit molt dens aquesta hora, la ronda de dalt entre el túnel de la Rovira i la Vallcarca en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. La instrucció de la peça número 1 del cas Mercuri ja ha acabat i ara és el moment d'informar els investigats sobre els càrrecs que se'ls imputen. El principal implicat en la peça principal de la macrocausa és l'exregidor del Partit Popular Jordi Soriano, però també estan investigats els responsables de la funerària Torre S.A. i el propietari de la finca de Can Ostrell. Tots ells hauran de passar pels jutjats el 16 de febrer. Però quins càrrecs s'atribueixen a Soriano? Segons les diligències prèvies emeses pel jutjat d'instrucció, Jordi Soriano va rebre prestacions per ajudar empresaris a aconseguir diferents adjudicacions.
Estaria investigat, doncs, per suborn. En el cas de la pròrroga del contracte de Torre S.A., Soriano va actuar d'intermediari entre la companyia i l'Ajuntament per aconseguir-la, rebent una aportació econòmica a canvi que es va cobrar a través d'una companyia del nom de la dona del regidor. Per aquesta actuació, en concret, també se li atribuiria un delicte de blanqueig de capitals.
Encara relacionat amb l'activitat de la funerària, Soriano hauria aprofitat el seu càrrec públic per aconseguir participació en el negoci de la companyia Constres News, subcontractada per Torra per executar les obres del cementiri.
Segons les diligències, la funerària hauria demanat la intervenció de Soriano per aconseguir un tracte de favor en l'adjudicació d'aquest servei.
Més enllà dels delictes de suborn i de corrupció en els negocis per aquestes actuacions, la instrucció també determina que l'exregidor popular va rebre comissions per altres favors.
Com el de facilitar l'obtenció d'una llicència per fer obres a la finca de Can Ostrell, conscients en moviment de terres provinents d'obres de construcció. D'altra banda, també hauria rebut comissions per a la seva intermediació en l'adjudicació de les obres de la Fira de Sabadell i del Centre Cívic de Can Llong a favor de l'empresa Construcciones Baldó S.A. Se li sumaria un delicte més per suborn per facilitar l'obtenció d'una obra pública sabadellenca a una altra empresa i per haver intervingut en la requalificació de la finca on s'havia de construir el Pau Palau Centre de Palau Solità i Plegamans.
Des de la citació del 16 de febrer fins l'obertura de judici oral podria arribar a passar mig any, segons fonts judicials. No deixem la justícia. El Departament de Justícia de la Generalitat ha ratificat al tercer grau els líders independentistes a la presó, entre els quals hi ha el sabadellenc i president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Els presos del procés només aniran a la presó per dormir, d'acord amb el que estableix el tercer grau concedit per les juntes de tractament de les presons. Això vol dir que Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sánchez i el mateix Cuixart passaran el pròxim cap de setmana a casa i podran participar a la campanya electoral que arrenca aquesta mitjanit. Encara queda pendent el tercer grau de la també sabadellenca Carme Forcadell, que s'espera que es pugui resoldre en els pròxims dies. 44 agents de la policia municipal es dedicaran a patrullar per tots els districtes de la ciutat de 6 del matí a 10 de la nit cada dia de la setmana. És el nou model que vol implementar el govern local per tal d'estrenyar el vincle entre la ciutadania i el cos policial i millorar l'atenció als carrers. La idea és que els agents estiguin destinats a un districte de forma fixa, de manera que podran conèixer millor els problemes de cada zona i també els dels veïns dels districtes. Mariona Córdoba, bona tarda.
Aquest matí s'ha presentat aquesta nova divisió de policia de districte, que és com s'ha batejat. Estarà formada per 51 efectius entre càrrecs de lideratge i agents de carrer. Són 17 policies més dels que actualment patrullen els barris en el model de proximitat. La idea és que hi hagi una patrulla amb dos efectius a cada districte durant tot el dia i que acabin coneixent perfectament els ciutadans. A part de creixen agents, el patrullatge també ho faran hores. Concretament seran 9 hores més que les que es fan actualment. Així ho ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Sempre estaran en aquests punts i, per tant, tindran l'històric i coneixeran bé la problemàtica i esperem, perquè aquest és l'objectiu polític que tenim, que òbviament no només coneguin les problemàtiques, sinó també els actors del territori. Per tant, que coneguin els comerciants, que coneguin les associacions de veïns, que puguin conèixer, doncs, per exemple, veïns i veïnes doncs, que han tingut un problema al cap de setmana, doncs, que el dilluns puguin repassar les trucades que hi ha hagut, per posar-ho d'exemples, que hi ha hagut aquell cap de setmana en aquella zona i que aquella unitat de policies doncs, que hi ha en aquell districte vagi a veure aquests veïns i veïnes i que al cap de 3 dies hi torni i reporti què és el que s'ha fet i, per tant, que hi hagi aquest vincle molt personal.
Els agents estaran especialment actius a les hores on es genera més conflictes de convivència.
Aquesta divisió s'adequarà als trams horaris de major demanda ciutadana, sobretot de problemes de convivència, que van des de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit i els caps de setmana, que fins ara doncs, no ho teníem. I també reforçarà la protecció escolar en entrades i sortides del centre i en les franges de descans dels instituts. I també, com us deia, més presència en horaris comercials i en els mercats setmanals de cada districte.
L'executiu ha de portar al ple municipal de febrer alguns serrells relacionats amb aquest canvi policial, ja que afecten a qüestions laborals dels agents. Ara bé, si s'aprova, la intenció del govern de Ferrés és que es pugui començar a implementar l'endemà mateix. Així ho han dit textualment.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
A l'espera que el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya decideixi si les eleccions es poden celebrar o no en la data prevista, el pròxim 14 de febrer, els partits polítics ja han posat en marxa la maquinària electoral. La campanya, que oficialment arrenca a la mitjanit, estarà del tot condicionada per la pandèmia, que ha obligat totes les forces a reinventar-se i fer actes telemàtics en la mesura del possible per evitar contagis. A Sabadell, però, les primeres convocatòries ja s'han fet o estan en marxa a aquesta hora per no incomplir el toc de queda fixat a les 10 de la nit. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sabadell aporta un total de 23 candidats a les eleccions del 14F. La CUP és la força que més n'aporta, un total de 7, amb el fins ara portaveu d'Alerta Solidària, Xavi Pallicer, com a número 4 de la llista per Barcelona. Una altra de les curiositats d'aquesta campanya és que dos exalcaldes de la ciutat opten a convertir-se en diputats al Parlament de Catalunya. Són Juli Fernández, per part d'Esquerra, i Matías Arracan, per part de la CUP. Al marge del funcionament dels partits, que donaran el tret de sortida a la campanya, amb la incertesa de no saber si finalment els comicis tindran lloc o no el 14F, el TSJ ho ha de decidir abans del 8 de febrer, la ciutat també està enllestint un protocol per garantir que la jornada de votació es fa de la manera més segura possible. L'Ajuntament ha anunciat que desplegarà 700 professionals aquell dia, entre policies, gestors de cues que vetllaran perquè no hi hagi aglomeracions i també personal de neteja. A més, també s'incorporen 8 punts de votació nous per substituir aquells espais que no compleixen amb les mesures anticovid, de forma que 20.000 sabadellencs votaran en un lloc diferent al que ho fan habitualment. Al 14F hi haurà 59 col·legis electorals i es constituiran 246 meses, una vintena més que en les darreres eleccions.
I qui també ha donat ja el tret de sortida a la campanya electoral és En Comú Podem. La formació Lila ho ha fet en un acte simbòlic amb alguns dels líders locals de les dues formacions a la seu del carrer Picanyol. L'ha seguit el Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda. Els comuns faran una campanya 100% telemàtica i animaran la seva militància a anar a votar a través de trucades telefòniques. El candidat Edu Navarro considera que Catalunya es mereix un canvi de governants perquè els actuals, diu, són els responsables del desgovern actual. També ha criticat la que considera una nefasta gestió de la crisi sanitària per part de la Generalitat. Per la seva banda, el diputat Joan Mena ha obert la porta a reeditar un tercer tripartit. En l'acte també hi ha assistit el nou portaveu local de Podem, Antonio Ontiveros.
Junts per Catalunya ha arrencat la campanya vallesana a Sabadell. Els tres candidats sabadellencs que formen la llista dels nacionalistes s'han presentat acompanyats pels consellers de Cultura, Àngels Ponsa, el de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
En un acte reduït per culpa de les restriccions de la pandèmia i davant del Mercat Central, els juntaires s'han posicionat com els hereus i fills de l'1 d'octubre. La portaveu del grup de Junts a Sabadell, Lourdes Ciuró, i número 20 per Barcelona, ha demanat una alta participació i ha disparat un dard a Esquerra Republicana i la seva política del pacte.
El nostre compromís és, em dic que aquestes eleccions han de tenir molta participació perquè els i les catalanes ens juguem tots sempre a les urnes. Les urnes no ens fan por, som una força política compromesa amb la independència del país, amb el progrés social i econòmic del nostre país, amb el bon govern, i el que volem fer és cridar ben fort que som aquells que no ens fan por les urnes i aquells que temen a Madrid perquè saben que el nostre compromís amb l'1 d'octubre és insubornable.
Els sabadellencs Antoni Corey Sánchez, al lloc 63, i Mercè Cantero, a la posició 74, completen la llista de Junts.
I precisament avui, que comença la campanya electoral, Damià Calvet ha passat per la Cambra de Comerç de Sabadell.
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha apostat pel diàleg amb el govern espanyol per acabar infraestructures que entén que són claus per a Sabadell. Així, ha defensat la transformació de la Gran Via, la connexió amb Castellà del Vallès i la construcció de la B40, l'anomenat Quart Cinturó.
Un últim apunt de política, però fora de campanya electoral. La portaveu de la Crida, Nani Valero, considera que el pla local per fer front als efectes de la Covid-19 és insuficient. Valero alerta que el document ha arribat massa tard i que no compta amb els recursos suficients per abordar la crisi derivada de la pandèmia. Són declaracions al Cafè de la Ràdio dins del cicle Prenent el Pols el 2021.
No anaven més enllà de pal·liar situacions, sinó que eren actuacions habituals amb l'etiqueta Covid. I algunes altres doncs han sigut escasses. 8 milions per el pla Covid per una ciutat de més de 200.000 habitants és insuficient, és absolutament insuficient. I no redueix les desigualtats i no redueix ni posa mecanismes i les bases per donar-li la volta.
Desgranant les mesures incloses en el pla de xoc, Valero es mostra especialment crítica amb els plans d'ocupació previstos.
Considera ja que en un moment en què es registren problemes amb el ERTO, l'atur i els autònoms, calen programes més concrets i més ben dotats. D'altra banda, la portaveu de la Crida també qualifica d'imprescindible d'anar més enllà del model purament assistencial dels afectats per aquesta crisi, aportant eines com la renda mínima.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Fins a 9 disciplines aportaran continguts a la nova titulació en intel·ligència artificial de la Universitat Autònoma de Barcelona pel pròxim curs 2021-2022. Psicologia, humanitats, dret, economia, ciències socials, comunicació, llenguatge i traducció farciran les assignatures on també s'impliquen el Centre de Visió per Computació i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial.
Els estudis parteixen de la necessitat d'integrar sensibilitats, fomentar la multidisciplinitat i plasmar-hi la transversalitat existent. El coordinador de la nova titulació, Ernest Balbeny, assenyala que el perfil professional sortirà d'aquesta carrera.
L'objectiu d'aquests estudis és formar professionals que tinguin una visió integral de la intel·ligència artificial, professionals que siguin tecnològicament capaços de desenvolupar solucions basades en intel·ligència artificial, capaços d'aplicar-les a tots els sectors econòmics i socials, però també professionals que siguin capaços d'analitzar i d'avaluar el seu impacte ètic, legal, social, per així, d'aquesta manera, poder donar resposta als reptes de futur que ens planteja la implantació de la intel·ligència artificial.
La implantació de la titulació compta amb el suport del Govern de la Generalitat en el marc de l'estratègia Catalonia.al.
Es proposarà concedir la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà al bisbe Pere Casaldàliga al pròxim ple municipal.
Pere Casaldàliga va estar molt vinculat a Sabadell durant els seus inicis com a religiós i la seva trajectòria sempre ha estat molt lligada a la defensa dels drets de les persones més vulnerables. Durant els últims mesos, diverses entitats, col·lectius i persones han aportat arguments i mèrits per demostrar que Casaldàliga és mereixedor del reconeixement.
La DENC alerta que la qualitat de l'aigua del Ripoll no és bona i conté elevats índexs d'elements impropis o contaminants.
El tècnic en biodiversitat de l'Associació en Defensa i l'Estudi de la Natura, Gerard Codina, assegura que fan falta més controls i millores en infraestructures per poder tenir una aigua neta i apta a la diversitat. A més, Codina assenyala que l'antiguitat del col·lector també afecta la qualitat de l'aigua.
Tenim unes infraestructures de gestió de l'aigua que han quedat, que són antigues, no? I es podrien millorar. I això provoca, no?, que en alguns episodis, sobretot de torrencials, no?, doncs aquestes aigües no tractades puguin arribar al riu. I això és un tema a treballar i també és un esforç que els municipis doncs, han de destinar esforços, sobretot.
Malgrat tot, el riu Ripoll és l'espai de Sabadell amb més biodiversitat, on es poden trobar moltes espècies autòctones, especialment d'ocells.
Aquest dissabte a les 8 del vespre arriba a l'Estruc, una obra teatral que parla de l'eutanàsia. Celebraré mi muerte està protagonitzada pel primer metge que va ser condemnat a Espanya per un cas de final de vida d'aquesta mena. Marcos Ariel Hurman va ser el doctor a la vida real del cas i ho és també ara a la ficció.
L'obra significa el judici de Hurman que mai va tenir, ja que finalment va arribar a un acord amb la fiscalia per declarar-se culpable i evitar així la presó. Per fer-ho, a l'escenari només apareixen 5 cadires, 4 d'elles ocupades per persones del públic que faran de jurat. El missatge de l'obra és clar, la llibertat de decidir com i quan morir. Hurman creu que l'obra serveix per mostrar la mort d'una manera diferent i que, a més, és una valoració positiva del que va passar aquell 2005.
No es una catarsis exactamente, la verdad que no. Sí que, ¿sabes? Es un poco la sensación de que no todo fue en vano lo que sufrimos, que no todo fue tirado a la basura. Valió la pena un pequeño reconocimiento a un dolor humano de mi familia, de mi mujer sobre todo, y que al final termina con una obra de teatro que es un canto a la vida y que fue un granito más, un pequeño granito más, para que salga hoy lo que es la ley.
Celebraré mi muerte ha estat tot un èxit i des del 2019 fins ara ha estat voltant pels teatres de tot Espanya. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, farà parada a la ciutat i es podrà veure a l'Estruc, fàbrica de creació d'arts en viu. Compta amb el suport de la productora audiovisual de Jordi Évole, del Barrio, i la direcció teatral d'Alberto San Juan.
El dramaturg sabadellenc Xavi Quero tornarà a portar el muntatge Metal Hammer a la Sala Fènix de Barcelona. Coincidint amb el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, el sabadellenc ha pogut tornar a pujar a l'escenari una obra de teatre que tracta el tema de la memòria històrica, el racisme i la identitat en el context de la caiguda del mur de Berlín.
L'obra, que va estrenar dimecres i es pot veure cada dia fins aquest diumenge, l'autor, el muntatge, ha estat entrevistat al programa Al Matí, on ha explicat els detalls.
És un viatge dels darrers últims 10 dies del mur de Berlín. A partir d'aquí trobem un petit grupet de 5 joves que, per avatars del destí, per dir-ho així, directament han de malviure robant. I a partir d'aquesta nova trobada comencem a descobrir les nostres pròpies personalitats i que tot allò que ens havíem promès, principalment aquest viatge de l'Europa occidental, l'Europa oriental, no era el que volíem.
Fa 2 anys, la mateixa sala ja va presentar l'obra, que ara torna amb un elenc renovat. Quero ha aprofitat per animar la ciutadania a anar als teatres, en lloc de quedar-se a casa consumint sèries, tot i que els sabadellencs no tinguem l'oportunitat de desplaçar-nos fins a Barcelona per veure-hi cap obra.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més notícies del dia més enllà de Sabadell i de la comarca. Comencem parlant de política, perquè el CIS torna a situar el PSOE 10 punts per davant del PP en intenció de vot al Congrés i deixa l'independentisme estable. Els socialistes i els populars creixen més d'un punt, mentre que Vox i Ciutadans retrocedeixen. La formació d'ultradreta segueix com a tercera força, però perd un punt, situant-se al 13%. Pel que fa a Ciutadans, en cinquè lloc baixa fins al 9,3% i Unides Podem només registra una lleugera baixada amb un 10,7%. Per altra banda, l'independentisme es manté estable. Esquerra registra un 2,9, mentre que Junts i la CUP perden 2 dècimes. L'Audiència Nacional decreta l'ingrés de presó a Pablo Hasél. El tribunal li ha donat 10 dies al raper lleidatà perquè entri voluntàriament a presidi. La pena ratificada pel Tribunal Suprem és de 9 mesos i un dia de presó per enaltiment de terrorisme amb agreujant de reincidència i també per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de l'Estat. Aquesta condemna se suma als 2 anys de presó imposats el 2014 per l'Audiència Nacional. La decisió encara es pot recórrer. I avui també hem sabut que Portugal tanca la frontera amb Espanya durant 15 dies a partir de divendres. El govern ha anunciat aquesta mesura amb l'objectiu de contenir l'expansió de la pandèmia del coronavirus després de registrar nous rècords amb morts i contagis. El país ha notificat més de 16.000 positius i 330 morts en l'últim dia. A més, Portugal és el país de la Unió Europea amb pitjor incidència, superant els 1.400 casos per cada 100.000 habitants. Moment pels esports. Sense novetats des de la Rioja amb els positius de la Unión Deportiva Logroñés, el pròxim rival del centre d'esports. Després dels 4 casos detectats ahir i a l'espera dels resultats de les PCR, l'equip s'ha tornat a entrenar avui amb mascareta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Recordem que Boguts, Siddiqui, Ander Vitoria i Celu eren els 4 afectats. Aquest matí, com dius, l'equip de Sergio Rodríguez s'ha tornat a exercitar. És a dir, cada moment sembla que tot tira cap a la normalitat. Això és el que ha volgut transmetre almenys el central Enrique Clemente.
Está siendo una semana un poco más especial porque es verdad que bueno, no nos había pasado hasta ahora. Pero bueno, preocupación, la preocupación que tiene que tener una persona normal a día de hoy con la pandemia que estamos viviendo. Al final estamos a la orden del día, esto puede pasar tanto aquí fuera como, o sea, tanto dentro como fuera. Bueno, tomar las precauciones que debemos tomar esta semana un poco más, bueno, más extremas y afrontar el partido con los medios que tengamos para llegar lo mejor posible el lunes a Sabadell.
Totes aquestes baixes obligades del Logroñés estan centrades en la parcel·la ofensiva i Leo Ruiz, un altre davanter, està sancionat. S'espera, però, que s'oficialitzi aviat la incorporació de Dani Pacheco. Avui, l'exfutbolista de Liverpool ja s'ha entrenat amb l'equip i podria reforçar l'atac si acaben viatjant cap a la nova Creu Alta.
També s'ha entrenat aquest matí al centre d'esports. Ho ha fet el CAR de Sant Cugat i amb bones notícies. Adri Cuevas i Pedro Capó han treballat amb la resta del grup i podrien jugar dilluns. Les úniques absències, per tant, seran les de Néstor Carol per lesió i Pierre Cornut per sanció. En les últimes hores també ha estat protagonista Juan Diego Molina Stoikov, qui ha estat entrevistat al magazín de la Liga.
Me gustaría que el equipo cuando yo me vaya de aquí que esté en segunda división, que es lo que se merece, pero bueno, también soy un poco egoísta también y quiero marcar los máximos goles que pueda porque al final eso también me da confianza y me vendría bien y intentar ayudar al equipo lo máximo posible.
D'altra banda, avui també s'ha publicat la designació arbitral del Sabadell-Logroñés, programat per dilluns a les 9 del vespre. Dirigirà l'enfrontament Rafael Sánchez López, del Col·legi Murcià. És el mateix de la victòria requinada per 0-3 a Ponferrada. A la sala Bor hi serà Álvaro Moreno Aragón.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Encara en futbol, a la Lliga Nacional, Dani López s'estrenarà la banqueta del juvenil A del Mercantil amb l'enfrontament contra l'Espanyol B. Un duel amb molt en joc, especialment per als blaugrana, qui s'han ficat en una situació compromesa que ha desembocat aquesta setmana amb la destitució de Juanjo Beltrán. Pol Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els graciencs amb 11 punts passarien a la segona fase a prop de l'abisme. La situació dels pericos, però, no és gaire millor. Situats dos llocs per sobre i dos punts més que els mercantilistes, ja es van veure sorpresos al seu camp en el xoc de la primera volta. Quim Creus, defensa dels sabadellencs, analitza què han de fer bé i els punts dèbils del rival.
Bàsicament estan ficats en el partit i, sobretot, pues, sortir a les contres i estar ben tancats. És un equip que sí que li agrada tocar la pilota, però que físicament no és un dels equips més físics de la Lliga. Són molts jugadors, la majoria són de primer any, i físicament se'ls nota. És aquest punt dèbil que tenen, que físicament es nota la diferència.
Recordem que, després de la derrota al camp del Badalona de la setmana passada i haver aconseguit tot just una victòria en les últimes 8 jornades, el club va decidir rellevar Juanjo Beltrán i substituir-lo per Dani López, el fins ara entrenador del juvenil B. El seu debut, diumenge a les 12 del migdia.
A la segona B de futbol sala, el futsal Pia afronta un partit decisiu per les seves aspiracions d'acabar entre els quatre primers del subgrup. Visita el carrer Garcilaso de el Cerdanyola, és a dir, s'enfronten el cinquè contra el quart classificat. Ara mateix només un punt separa els dos conjunts, això sí, els cerdanyolencs amb una jornada pendent, així que el marge d'error dels de Pedro Donoso és més aviat escàs. El capità Santi Cerdà no amaga que estan davant d'un compromís absolutament decisiu.
Només fa falta veure la classificació per veure la importància del partit. Cada partit també et jugues alguna cosa, perquè encara que juguis amb els gols de baix, són tres punts importantíssims i ja només ens queden 9 partits, no? Llavors, a casa sí que no estem aconseguint els resultats que esperàvem, llavors hem d'intentar una mica canviar la dinàmica. Crec que una de les claus de la segona volta és intentar mantenir els resultats de fora de casa, però a casa guanyar-ho tot.
A l'altre subgrup, el Club Natació Sabadell ho té força més encarat per acabar amb els quatre primers, ja que és líder amb 9 punts més que el cinquè. Les bones sensacions, però, s'han esfumat en les últimes setmanes amb les inesperades derrotes contra Salou i Mardènia. A la pista del Lleida, el tècnic Borja Burgos només li val guanyar.
Al final venim de 0 a 6 i l'únic que importa és fer un 3 a 3 aquest cap de setmana, independentment de qui sigui el rival. És Lleida, Barra Lleida s'ha reforçat ara amb Gordillo, jugador més que contestat a la categoria i serà segur un partit molt difícil, però bueno, jo crec que d'això hem de mirar a curt plaç, a tornar a recuperar la victòria i a tornar les bones sensacions que poden haver escapat en aquestes últimes dues jornades i a seguir creixent com a equip.
A les 6, horari habitual, al carrer Garcilaso arrencarà el futsal Pia Cerdanyola i a les 7, el Lleida Club Natació Sabadell. I un últim apunt, l'Astralpool Natació Sabadell masculí disputa aquest cap de setmana la penúltima jornada de la primera fase de la Divisió d'Honor de Waterpolo. Ja classificats entre els tres primers, amb una única derrota fins al moment contra el Barceloneta, els de Quim Colet poden segellar la segona plaça del grup guanyant a la piscina del Sant Andreu. El jugador Lluc Bertran preveu un partit dur.
El Sant Andreu és un equip molt jove, i molt físic, on el seu entrenador sempre els fa ser molt intensos al llarg del partit i bueno, sabem que serà complicat, però anirem a pels 3 punts.
El partit començarà dissabte a 8:15 del vespre a la Pere Serrat del Sant Andreu. Un minut per 8:15. És moment per posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 28 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica, aquest programa sobre cinema. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.